Ràdio Estel.
Zona mixta.
Zona mixta.
Zona mixta. Zona Mixta, amb Dani Balaguer. El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel.
Bona tarda, 2:04. Els jugadors animen la Lliga amb els seus gols i les seves jugades de fantasia i de vegades també amb errades clamoroses. Els entrenadors també formen part d'aquest negoci amb les seves decisions tàctiques. Els seguidors, amb els seus càntics, doncs, el que fan és amenitzar els partits i els àrbitres doncs no volen ser una excepció i l'animen o l'escalfen, com vulgueu, amb les seves decisions errònies. El senyor Muñiz Fernández ja en suma un parell de grosses, d'aquelles que fan patxoca, eh? Només 6 jornades de Lliga. Primer va ser en el Barça-Sevilla, no xiulant un penal a favor dels andalusos, i després allargant uns quants més del compte en el descompte. I ahir també va allargar més minuts dels que tocaven i es va inventar un penal a favor del Madrid que materialitzava Cristiano i donava els 3 punts als blancs davant de l'Elx, que gairebé estava ja celebrant l'empat. Així funciona aquest negoci del futbol i de l'arbitratge. De vegades t'afavoreixen i de vegades et perjudiquen, perquè són humans, no ho oblidem, eh? I ens agrada remarcar-ho. Però a la vegada també hi ha una realitat que és palpable i estadística. Els dos grans de la Lliga de sempre han estat els que n'han sortit més ben parats.
Zona Mixta, amb Dani Balaguer.
Roger Castillo, com estem? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
No ens avorrim, eh?
No gens. De fet, quan hi ha aquest tipus d'accions, de polèmiques, doncs sempre donen un punt de distracció a la vida futbolística.
I ara amb això de les xarxes socials encara ens ho passem millor, perquè els jugadors que estan a casa relaxadets com Gerard Piqué diuen alguna cosa, acaba el partit el contestar Beloa...
I després t'explicaré que fora de les xarxes socials també el president del Barça ja ha dit la seva.
Ai, ai, ai. Anem al sumari, que si no ja fem tard. Avui tenim encara més jornada, 6ª, i l'Espanyol vol continuar invicte al Madrigal.
Serà el partit que tancarà aquesta jornada de primera divisió a partir de les 10 de la nit. Javier Aguirre farà rotacions a l'11 titular, ja que ha deixat fora de la convocatòria jugadors com David López, Simao i Javi López, que van ser titulars dilluns contra l'Atlètic, i no podrà comptar amb Juan Fuentes, baixa per lesió.
Muñiz Fernández, protagonista indiscutible a Elx.
L'àrbitre va marcar el desenllaç del partit entre els alacantins i el Real Madrid, assenyalant un penal inexistent al minut 94 que va donar el triomf al conjunt blanc. El Sevilla va guanyar el Rayo per 4-1 i el València va superar el Granada a domicili per la mínima.
Molt pendents avui de la selecció espanyola d'hoquei patins que busca les semis d'Angola.
El combinat que dirigeix Carlos Feriche juga aquesta tarda 1:15 contra França. El partit de quarts, si aconsegueixen el triomf, s'enfrontaran en la lluita per les medalles al vencedor del duel entre Itàlia i Xile. Portugal i l'Argentina competeixen a l'altra banda del quadre.
Avui es disputa la final de la Lliga Catalana LEP de bàsquet.
S'enfronten a les 9 de la nit l'Andorra i el Prat Joventut en el partit en què debutarà Jordi Trias amb la samarreta del River. Els de Joan Peñarroya són clars favorits per guanyar el títol davant el sorprenent equip de Carles Durant.
Toni Martin revalida el títol de campió del món de ciclisme.
En la modalitat de contrarrellotge, després de fer una exhibició ahir a Florència imposant-se amb comoditat a Fabian Cancellara, que va perdre les forces al tram final i va ser superat fins i tot per Bradley Wiggins.
I l'última, alpinisme. Ferran Latorre fa el cim al Shohoyu.
L'alpinista català ja ha coronat 9 pics de més de 8.000 metres després d'assolir aquest èxit al cim, a la 6ª muntanya més alta del món. Aquest any Latorre ja havia ascendit, recordem, un altre 8.000, al Lhotse.
A Ràdio Estel, Zona Mixta. Ciutat Esportiva, Dani Jarque.
Dues i gairebé 9 minuts, l'Espanyol torna a tancar la jornada de Lliga. Dilluns era la 5ª i avui ho farà amb la 6ª. Esperem que el resultat també sigui victoriós per als de Javier Aguirre. L'equip buscarà mantenir-se invicte al Madrigal davant del Villarreal, que a casa s'està mostrant molt fort. Només ha deixat escapar 2 punts davant del Real Madrid. Aquests són els mateixos punts que els blanquiblaus han deixat en els 2 partits disputats lluny de Cornellà. Empat a Balaïdos i victòria a Granada. Cara a cara, avui 2 equips que en aquest inici de Lliga estan en un gran estat de forma. Sumen 11 punts i lluitaran per la 4ª plaça de la classificació. Aquest Espanyol està fent un inici històric i que només té un precedent en la història. Aquell encara fou molt millor. Veurem com acaba tot plegat. L'equip de la temporada 95-96, dirigit per Camacho, va sumar 5 victòries en els primers 5 partits de Lliga. I un dels referents d'aquell equip era el Jordi Lardín. Jordi Lardín, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Té alguna semblança l'actual equip de l'Espanyol i aquell en el que jugaves, que per molts a la memòria encara continua sent un dels grans equips de la història de l'Espanyol?
Bueno, jo crec que com a equip no hi ha grans similituds. Només que, bueno, els resultats d'aquest any estan siguen molt bons, i igual que en aquell, no? Jo crec que aquell era un equip amb ja una sèrie de jugadors que ja portaven unes temporades junts, amb algunes incorporacions que van aportar moltíssim a l'equip, però, bueno, la similitud sobretot és la il·lusió i les ganes de guanyar.
Perquè Aguirre i Camacho s'assemblen a alguna cosa, Jordi?
Sí, es semblen. Són dos entrenadors amb molta experiència, que saben el que volen, saben com volen el seu equip, saben que només es pot guanyar si s'entrena com es juga o juga com es entrena. Bueno, són entrenadors que per un equip com l'Espanyol li se van treure molt, molt de profit.
Segurament hi ha un concepte tàctic que per als dos entrenadors és molt important, no? Que és, tant per Camacho com per Javier Aguirre, que és la seguretat defensiva, no, Jordi?
Sí, és bàsic, és importantíssim en un equip com el nostre, en què no podem fitxar un jugador de 6, 7, 8, 9 milions d'euros. El primer és defensar, tindre un gran equip i un sistema defensiu important, i a partir d'aquí el saber desenvolupar el nostre joc, no? Crec que bueno, l'equip a la pretemporada ha fet els deures i ara estem mirant i estem veient els resultats.
Hi ha jugadors que comencen a ser, tot i que només portem 5 jornades, anem cap a la 6ª, hi ha zones del terreny de joc que, com en aquell equip, estan molt ben definides. El porter, Kiko, aquell porter, Toni, ells de la defensa, pràcticament durant tot l'any, tot i que va entrar molt també Nando, eren Herrera i Pochettino.
Sí.
Al mig del camp, Bernovic i Francisco. Aquí també s'estan afiançant molt bé David López i Víctor. I també l'altre paral·lelisme que hi veig jo, sobretot, és que aquell equip tenia profunditat de banqueta i aquest també.
Sí, no. Aquell equip tenia bons jugadors i aquest equip tenen jugadors que surten de la banqueta i donen resultat. I això és importantíssim. Mm-hmm. Quan l'equip està una mica apàtic i tira de la banqueta, el que surt té que aportar, i en aquest cas ho estan fent. La gent de banqueta surt i dona resultats.
Tu en aquell any vas marcar 17 gols, que és el teu sostre. Aquí hi ha algú capacitat per marcar aquesta xifra? Creus que Sergio pot arribar-hi?
No. Jo vaig marcar 17 gols jugant d'extrem dret i extrem dret a esquerrà, o interior dret i esquerrà, o tot qualsevol. Hi havia un jugador que marcava molts gols. Sergio, a mi és un jugador que m'encanta. Jo crec que tenim jugadors que poden fer gols. No sé si 17, perquè 17 és una xifra molt important, tal com està futbol ara, però sí que es poden marcar molts gols.
Aquella temporada vau acabar en la 4ª posició amb 74 punts, a només 6 del Barça. Encara és molt d'hora, no?, per creure que es pot estar tan amunt. I també hem de tocar de peus a terra, que aquest Espanyol és l'equip dels equips que menys ha invertit en la plantilla. És que és gairebé un miracle el que està passant en aquest inici de Lliga.
El millor que podem fer és ser realistes i sapiguem on estem i qui som.
Molt bé,
vale? Sí. A partir d'aquí, tot el que vingui estarà bé, però sobretot, qui som? Som l'Espanyol, les temporades passades ja hem vist com les hem passat, i hem de primer afiançar la nostra posició a la taula i la tranquil·litat, i després el somiar, no? Però el més important és que sapiguem qui som.
Això segurament és el que més t'agrada també, que l'equip sap qui és i a què juga?
consideració s'encarrega el míster, que és un expert en aquestes coses. Jo crec que cap jugador de l'Espanyol en aquest moment pensen que l'any que serà la Champions, vale? I que la seva feina en principi és fer els 42 punts i després ja veurem.
Jordi, parlem una mica de la teva actual tasca a l'Espanyol. Gairebé un any ja que estàs al capdavant com a màxim responsable del futbol base. Estàs satisfet amb el que esteu aconseguint?
Sí, moltíssim, moltíssim. Estem molt contents. Hem baixat l'edat de l'Espanyol bé en 3 anys. Ja tots els jugadors que tenim, menys Canario, són sub-23. El juvenil està fent la seva feina, és un juvenil amb molts jugadors nous i estem traient resultats ràpids. La veritat és que estem molt contents.
Quan vau arribar al càrrec, tant tu com la teva mà dreta, l'Àngel Morales, dèieu que sobretot el que volíeu fer era implantar o recuperar l'ADN que havia tingut sempre l'Espanyol. Això en què consisteix, Jordi?
Consisteix en que la gent, els jugadors que arriben a l'Espanyol, des que arribin saben on estem, qui som i a què volen jugar. Mm-hmm. I això ho estem fent. Tothom, quan arriba al club, sap que està en un club gran, que som la imatge de moltíssima gent, que l'Espanyol som un club molt important i molt valorat a la resta del món i que no podem fer ridícul.
Jordi, doncs moltes gràcies per haver estat amb nosaltres al Zona Mixta. Algun pronòstic per aquest vespre? Que continuem puntuant, ets més ambiciós, que s'assumin els 3 punts, com ho veus?
Jo crec que serà 1-1 o 1-2.
Ostres, fantàstic, fantàstic. Esperem que es compleixin els teus pronòstics, això voldrà dir que l'Espanyol segueix invicte, puntuant i a la part alta de la classificació. Perquè no tens ganes t'agradaria jugar, no? T'agradaria avui estar al Madrigal disponible, eh?
I tant. Sobretot m'agradaria molt més poder haver jugat en aquest camp que tenim.
Ostres.
A Cornellà del Prat.
Ostres, bé, sí que tu vas poder jugar a Sarrià, a Montjuïc com a visitant, potser? Sí, no?
No, vaig jugar també 6 mesos seguit per l'Atlètic de Madrid, però no era ni semblant a Sarrià. Sí, o sigui que sí. Jugar a Cornellà del Prat ha de ser màgic.
Bueno, ja, com a responsable del futbol base segur que ho has fet, no? Així de patxar aquestes patxanguetes que fèiem als aficionats.
Sí. Però no és el mateix.
No és el mateix, allà amb la curva empujant i tot. Jordi, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres, els que som d'aquella època, et recordem, cavalcant per les bandes i amb aquell futbol elèctric que practicava aquell equip.
Gràcies.
Gràcies, que vagi bé.
Una abraçada, gràcies.
Una abraçada. Jordi Lardín, que ens ha acompanyat en directe al Zona Mixta, destacada al partit d'aquest vespre, sobretot que Javier Aguirre fa primeres rotacions importants, són baixa Javi López, David López, Simao i Fuentes, que està lesionat. Les altes de cara a aquest partit, Clerc, Mationi, Sidney i Àlex, que torna després de superar les molèsties físiques que tenia. Avui a l'11 de l'Espanyol es presenten canvis importants. Veurem què fan a partir de les 10 davant del Villarreal al Madrigal, partit que tanca aquesta 6a jornada de Lliga.
Estàs escoltant Zona Mixta amb Dani Balaguer.
Dues i 17 minuts, estem doncs enmig d'aquesta 6a jornada de Lliga i es van jugar uns quants partits i encara una coseta, Roger, tu has viscut algun partit des d'una llotja VIP?
La veritat és que fins ara no.
M'agradaria,
però no ho he fet.
Doncs pots fer-ho, eh?
Com?
És senzill, mira, has d'entrar a LBA Apuestas, registrar-te, fer una aposta de 10 euros.
Bé, és senzill.
Pots apostar o no per l'Espanyol, perquè LB Apuestas és un dels patrocinadors de l'Espanyol. Si fas cas al Jordi Lardín, pots posar una...
Podríem posar un 1-2.
És arriscat,
ell ha dit 1-2, al final.
I és el Madrigal, un camp que a l'Espanyol històricament no li va gaire bé.
Però llavors segur que et donen més rendiment.
Sí, això sí. Doncs si envies un correu electrònic a pericosonline@gmail.com després d'haver-te registrat i haver apostat 10 euros, doncs pots anar a una llotja VIP de l'Espanyol Corporate per veure el pròxim partit, que és diumenge, davant del Getafe. Tu saps el que pots fer allà? O sigui, a part de que tens una televisió i pots veure les repeticions de les jugades per si l'àrbitre doncs les pifia com ahir Muñiz...
Esperem que no passi,
que
però...
Que passa a vegades, no?
Aquest any està molt útil, és molt útil.
Aquest any està passant a favor de l'Espanyol. Ja va bé que regalin alguna coseta als àrbitres. Doncs també pots veure, picotejar alguna cosa... Vull dir, això no és veure el futbol,
No, això és gaudir-lo, en plenitud.
Sí, sí, això és anar de festa i de pas veure un partit de futbol. Doncs això
m'apunto.
Podeu fer. Pericos Online... @gmail.com, el correu després d'haver-vos registrat a LB Apuestes i fer una juguesca de 10 euros.
Fantàstic.
Primera divisió, ahir, 3 partits i n'hi ha un que portarà cua almenys fins dissabte, que tenim el derbi madrileny.
Jo diria que portarà cua fins dissabte, segur, i que durant la temporada, en algun moment o altre, tornarà a aparèixer perquè el Barça o perquè algun altre equip doncs, li passarà alguna cosa similar, llavors te'l recordaran, no? Nosaltres ja veu passar això per ells, etcètera, etcètera. Això és el típic que s'allarga durant tot l'any, encara que ara sembla que en un dia o dos ja ho tinguem resolt. Polèmica, evident, perquè l'Elx va fer un bon partit contra el Real Madrid, o més ben dit, el Real Madrid va fer un partit doncs, amb certes dificultats davant d'un equip com l'Elx, que està a la part baixa, que suma 3 punts i que ara cau pràcticament en places de descens. El Madrid no se'n va sortir, no va saber doncs, imposar el seu joc o la seva qualitat, especialment a nivell ofensiu, doncs, que va estar força desencertat. I res, empat a 1, a minut 90, l'Elx aconsegueix aquest gol, empata el partit, minut 93, teòricament havia d'acabar aquí el partit, 30 segons, 40, 50, 1 minut 10, minut 94, 10, 15 segons. Hi ha una jugada polèmica, per dir-ho d'alguna manera, perquè era una jugada absolutament normal a l'àrea de l'Elx. Pepe arrossega qui troba per allà, mira l'àrbitre mentre cau i l'àrbitre doncs, pica o vol picar, perquè això seria una cosa que hauríem de considerar sempre, i així la penal, un penal que com sempre aquesta Real doncs, acostuma a marcar. Per tant, 3 punts que s'endú el Madrid quan segurament el més just hauria estat un sol punt, amb una decisió que és d'aquelles que et porta a pensar que l'àrbitre vol ser protagonista del partit de totes. Perquè si tu tens ganes de no ser protagonista, al minut 93 xiules al final. Bàsicament per això, pel penal, podríem dubtar i podries equivocar-te com a persona que estàs en un moment de tensió en aquell moment de partit. Ara, allargar el partit expressament quan veus una jugada que pot acabar sent d'atac, això és el que segurament a molta gent d'ells, segurament de la Can, doncs avui els farà dubtar força.
No, pot haver-hi molta gent amb la mosca darrere de l'orella, perquè a més, Muñiz Fernández ja té algun precedent. I a més, aquesta temporada...
Aquesta mateixa temporada, és que no cal anar lluny.
En un Barça-Sevilla, els andalusos es queixen d'un possible penal no xiulat que va cometre Dani Alves. Després també, en aquell partit, Muñiz Fernández va allargar una mica més el partit. Sí que és cert que la jugada estava en marxa del Barça, no era una jugada que va
sortir que era una jugada clara
de fons i que va acabar amb un córner.
Hi havia alguna certa diferència, però vaja, que és un àrbitre que ja ens acostuma, i no ve d'aquest partit ni de l'anterior, sinó que altres temporades ja n'havia fet de les seves, i que, vaja, molta gent doncs, avui ja estava dient a la nevera, aquest tipus de coses que es demana pels àrbitres, senzillament el que se li demana des d'aquí, des dels analistes, és criteri.
No, i professionalitat. I
professionalitat en tots aquests aspectes.
La veritat és aquesta, un Madrid que, per tant, amb aquest triomf al final, doncs, segueix a 2 punts de
segueix a 2 punts de l'Atlètic de Madrid abans del derbi, segueix a 2 punts del Barça, i un Carlo Ancelotti que després d'aquest partit doncs, feia referència a aquesta jugada polèmica. Ell deia doncs, que evidentment des de la seva posició era complicat veure-ho, però això sí, es refia dels seus jugadors.
És difícil de comentar perquè la posició del banquillo no és tan bona. Hablé con Pepe y dicho que el penalti fue claro.
I Pepe té credibilitat, com tots sabem, per la seva trajectòria futbolística, que mai s'ha vist immers en cap mena de polèmica. Ancelotti, que aquest cap de setmana doncs, ja veu a venir aquest derbi contra l'Atlètic de Madrid i que el veu a venir amb certa prevenció. Diu que si juguen així, malament anem.
Es claro que jugando como esta noche no vamos a ganar el derbi. Esto es seguro, creo que todo el mundo lo comprende esto, y por esto creo que necessitamos jugar mejor, sobretot con más intensidad, con más personalidad.
És que hi ha tot un debutant a la categoria com és l'Elx, doncs va tenir molta més possessió de pilota, va arribar més a la porteria que no pas al Real Madrid, i l'Atlètic de Madrid ja estem veient com està jugant aquest inici de Lliga.
18 de 18, recordem, tot victòries de moment, i els de Xolo Simeone més doncs, mostrant un nivell de joc realment molt bo, que aquest Madrid ara mateix doncs, sembla fins i tot un pèl per sota d'aquest Atlètic, que ja ho veurem a veure el cap de setmana, que sempre, si hagués d'apostar ara mateix, si hagués de fer aquesta aposta que comentàvem abans, avui jo apostaria pel Real Madrid. És el típic partit que quan ja arriben tocadets, que hi ha crítiques, aquesta setmana, avui i demà, se'n sentirà molt a parlar del joc més enllà del propi penal. El Real Madrid sortirà totes. Això no ho dubtem.
Dos marcadors més ahir al vespre, entre els dos equips que estaven enfonsats a la classificació, que va guanyar el local.
Sevilla 4, Rayo 1, 2 gols de Rakitic, 2 de Baca, un gol d'Adrián per part del Rayo. per tant el Rayo passa a ser el fanalet vermell de la competició, i un altre partit, aquest Granada 0, València 1, amb un gol també al descompte, el temps afegit aquest més legal, podríem dir, de Jonas.
I aquesta nit, a banda de l'esmentat Villarreal espanyol a les 10, dos partits més.
Sí, a la mateixa hora, a les 10, Getafe Celta, i a les 8 del vespre, dues hores abans, Atlètic Betis.
Gràcies, Roger, una miqueta de publi, i parlem del futbol català.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretillas TR. Botemanía te toca ganar. Juega con responsabilidad. Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprint. Fosprint de Sodia Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprint, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprint de Sodia Natural. Tu energía al instante. Zona Mixta amb Dani Balaguer, a Ràdio Estel. Zona Mixta. When you walk
through a storm, hold your head. Futbol català.
Dues i 25 minuts. Ahir vam tenir partit de la Copa Federació de la Ronda Catalana, partit de semifinals, tornada a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Victòria del Prat per 2-3, els d'Agustín Vacas, que es van quedar a només una diana d'eliminar el conjunt de Manolo Márquez. Per tant, va ser emocionant. Recordem que l'anada van quedar 3-1, van guanyar 1-3 els espanyolistes. Defensaven aquesta renda, però els Potablava a punt van estar de capgirar l'eliminatòria, i que d'aquesta forma, amb aquest resultat, l'Espanyol B passa a la gran final de la catalana de la Copa Federació, on es trobaran el Llagostera. El conjunt gironí ara mateix és el millor classificat dels catalans, el grup 3 de segona B. L'Atlètic Balears és el líder amb 13, seguit d'Alcoyano i Llagostera amb 11. Ara mateix els gironins, els homes de Lluís Carrillo, són els únics que no han perdut en aquesta lliga. 3 guanyats i 2 empatats. Els gironins, que no han sumat encara la derrota, és l'únic dels catalans que no ha perdut. Diumenge els gironins juguen contra el Sant Andreu. Volíem parlar amb un dels protagonistes del conjunt gironí, però sembla ser que no podrem parlar amb ell i analitzar aquesta trajectòria impressionant que estan mantenint els jugadors gironins en aquest inici de temporada. Anem ja a camí de la 6a jornada. Diumenge, Sant Andreu, Llagostera. Anem avançant, a veure si podem localitzar el jugador del Llagostera. Passarem a d'altres informacions, irem ja cap a l'actualitat poliesportiva, que tenim teca per endavant. Som-hi!
A Ràdio Estel, Zona Mixta. Ocean blue, what have I done to you? Cut so deep, yet growing through and through. L'actualitat poliesportiva.
Dues i 28 minuts, no hem tingut sort amb el protagonista del Llagostera, on anirem intentant al llarg dels propers dies. Això és el que té el directe a aquest Zona Mixta cada dia de 2-3 aquí a Ràdio Estel. Un programa d'esports i 100%, sí que hi ha algun dia que hi ha alguna coseta gravadeta, però intentem que sigui 100% directe, perquè és el que ens agrada tant al Roger Castillo com a mi mateix. Parlem de waterpolo. Ahir, en la secció Planeta Aigua amb l'Agustí, parlàvem dels quarts de final de la Copa Catalunya, partits d'anada, i ja tenim marcadors tant en categoria masculina com femenina.
Repassem-los, aquests quarts de final masculins. Tenim el Poblenou 13, Barcelona 15, Mataró 8, Sabadell 5, Mediterrani, Terrassa jugarà aquest mateix vespre, i el Catalunya 5, Atlètic Barceloneta 30. Per tant, aquesta victòria que sí que sembla sentenciada, les altres dues doncs, més obertes de moment. En categoria femenina Dani, també s'han disputat ja tota, en aquest cas, tota l'eliminatòria de quarts de final. Terrassa 11, Sant Andreu 11, màxima igualtat. Sant Feliu 3, Mediterrani 21. Rubí 7, Mataró la Sirena 15. I Sabadell 40, Santa Eulàlia 0.
Un resultat que evidentment que ens ha sorprès i del que en volem parlar amb la capitana de la S Santa Eulàlia, Noelia Zalazar. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. 40-0.
Sí.
Hem d'explicar bé, vosaltres sou un equip de la segona divisió, que fent el paral·lelisme amb el futbol seria una segona B, per tant, vau jugar contra un equip que està dues categories per sobre i que, a més, ahir tenia les seves files jugant fins a 5 campiones del món.
Sí, de fet, crec que eren totes les que jugaven a Sabadell, campiones del món. A més, també l'equip Sabadell també va ser campió d'Europa l'any passat. Sí, tot un honor per nosaltres.
Tot un honor per nosaltres. I vau quedar 40-0, qui ho escolti dirà, què m'està dient la Noelia, no? Però clar, vosaltres vau jugar contra jugadores que ara mateix doncs, són les vostres referents, no? Només ficar-vos a la piscina amb elles ja seria emocionant. Que estàveu més nervioses de cada costum?
Bueno, sí, davant d'un partit sempre estàs nerviós, però quan estàs a l'aigua mires a l'altra banda i veus que hi ha campiones del món, dius, ostres, què faràs ara mateix?
Perquè, clar, la Maica García, per exemple, per defensar-la, la vostra boia, com s'ho va fer?
Bueno, treu dos caps, o sigui, la Maica ens treia dos caps per la majoria. Una passada, aquesta noia.
No, però també es veu amb la resta, no? Amb la Jennifer, amb la portera, sí. la Laura Esther, l'Ania Espar, són jugadores que tenen els cossos més forts que els vostres, en principi,
sí.
No?
Sí, són molt fortes.
I què us deia l'entrenador? Què us va dir? Perquè, a més, vau aguantar el primer minut, no us van marcar cap gol.
No. Un minut i mig crec que vam estar sense, amb la porteria.
Un minut i mig però... amb la porteria... No sé, em poso jo a jugar un partidet de futbol. Clar, imagina't, no sé, ets d'un equip de tercera i jugues contra el Bayern de Munic, potser també quedarien 15-0, que seria l'equivalent al 40-0 en waterpolo.
Sí, clar, també és molt diferent el futbol que el waterpolo, però... Sí, no, l'entrenador bàsicament ens deia que, bueno, sortíssim, que estàvem davant d'un equip més referent al waterpolo femení i res, que fessim el que poguéssim i ja està.
Perquè l'any passat el Sabadell ho va guanyar absolutament tot.
Sí.
I a la Lliga també hi havia partits que els guanyava per més de 20 gols de diferència, per tant, que tampoc la gent es pensi que sou un equip dolent.
Bueno, no, estem a segona. Simplement això, i això ja som de divisió d'honor. És com un Barça-Hospi, per exemple.
Sí. Sabeu què és el que és el millor de tot? Que dissabte les 9 hi ha revenja.
Sí. A veure si venen les juvenils.
A veure amb quina cara venen a la vostra piscina. A veure si... Creieu que l'objectiu, que marcar un golet?
Home, sí, no, alguns...
Podríeu fer...
Almenys que no quedi a zero,
avui és dijous. Avui entreneu?
Sí, i demà també.
Tàctica, com sigui, demaneu-li a l'entrenador hem de fer una tàctica per marcar un gol. Només amb això?
Sí.
No?
No hem estat punt, per això, però no va arribar.
Vau estar a punt? Com va anar aquesta jugada? Com va ser?
No, bueno, l'hem xut algunes vegades, però les porteres, la Sabadell...
La Laura Esther para molt, eh?
I també les defensores són molt fortes.
Clar, és que tenien a les seves files, estem parlant, tenien la millor portera del món, la Laura Esther, i la millor jugadora, la Jennifer Pareja.
Sí, correcte.
És que... Jo espero que la gent, després d'aquesta trucada, d'haver parlat amb tu, tingui més clar que el per què es va produir aquest resultat. És que encara vau quedar molt bé, encara vau quedar molt bé, podrien haver marcat més gols. O sigui...
Ja ha estat pitjor, sí.
Per això. El que volíem era animar-te... sobretot de cara al partit de tornada. Espera't, que el Roger Castillo vol comentar alguna cosa.
Sí, estava escoltant la conversa amb la Noelia. En primer lloc, doncs això, felicitats per plantar cara, perquè no és tan complicat, no és tan fàcil com pugui semblar doncs, enfrontar-se a gent de tant nivell que és professional, que es dedica doncs, al waterpolo femení i que, per tant, està tan preparada físicament, que és un plaer, suposo, doncs, tenir aquesta eliminatòria a casa aquest dissabte i que, per tant, doncs, que pugueu gaudir-la també davant de l'afició que us pugui acompanyar i, sobretot, una pregunta, que això tenia pendent. Sí. Esteu a segona divisió aquest any. Quins reptes afronteu amb rivals de la vostra categoria, que són els rivals al cap i al fi importants al llarg de la temporada?
Bueno, primer de tot arriba a les fases nacionals, a veure si podem disputar-les, i després, bueno, la sense primera, a veure si l'aconseguim d'una vegada.
A veure, segur que sí, segur que hi posareu moltíssimes ganes, i haver jugat contra el Super Sabadell us ha de donar aquesta empenta per aconseguir-ho. I qui ens estigui escoltant, seguidors de l'AS Santa Eulàlia, aquest dissabte, tots a animar a l'equip, eh? L'hora
sí.
Serà molt bastant dureta, serà a les 9 del matí.
Sí, bastant d'hora.
Per motius d'agenda del Sabadell, que té també aquest mateix dissabte la presentació. Però bé, què millor que anar a veure un partit de waterpolo i després anar a esmorzar. Ja tenim fet el plan. Gràcies per haver estat amb nosaltres, Noelia Zalazar, capitana de l'AS Santa Eulàlia. Molts ànims per tot l'equip, val? Estem amb vosaltres.
Moltes gràcies.
Gràcies. Adéu, que vagi bé.
Zona Mixta, el programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda oferim la millor carta esportiva. La més selecta. No li falta res. Si ho vols provar, ja ho saps. Esports a la carta al migdia, només per gourmets. Zona Mixta. Bienvenido a LB Apuestas. LBApuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LBApuestas.es. Deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LBApuestas.es. LB Apuestas, diversión en juego. Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar, Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir. Zona Mixta. Zona Mixta. Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel.
Bàsquet al dia.
Dues i 36 minuts. No sóc Òscar Merino. Ell sí que és Òscar Merino.
Qui és ell?
Tu.
Ah, jo. Oh, sí, jo sóc Òscar Merino, exacte.
Ho deia més que res, perquè t'hem agafat la
avui m'ha tocat la cadira tonta.
La teva sintonia, sí? Això és que hauràs estat entremaliat. Això és que hauràs estat entremaliat. I el Roger
Coses que passen.
I el Roger Castillo t'ha preparat aquí una cadira amb una mica de trampa. Què tal, com estem?
Molt bé, encantat sí? de tornar al Zona Mixta.
Home, vindràs cada dia aquí al Zona Mixta.
Això espero.
Sempre
això
que
espero.
Vulguis, el que passa que, clar, l'activitat basquetbolística, com que hem acabat a l'Eurobàsquet, ha baixat una mica, i diem, agafem una mica d'aire.
Espero que em tinguis en les teves oracions, que
sempre,
estigui present jo.
Sempre, per molt que no t'ho creguis, a mi el bàsquet m'encanta, el que passa que sembla que no m'agradi el món de la,
sí, home, sí.
De la cistella. No diguem fal·làcies. Una coseta, tenim competició aquesta nit, no?
Aquesta nit, a les 9 del vespre, i estarem en directe als del Bàsquet al Dia a Lleida, al Barris Nord, perquè a les 9 del vespre comença la final de la Lliga Catalana LEP, que juguen el River Andorra, que ve d'eliminar en semifinals el Barça filial, el Barça B, i jugarà contra el Prat Joventut, d'Adeco Plata, que s'ha carregat a un Adeco Or, el Força Lleida, vigent campió i anfitrió d'enguany d'aquesta Lliga Catalana LEP. Doncs River Andorra i Prat Joventut serà la final. Avui, a partir de les 9, al Barris Nord de Lleida, on estarà el nostre company Xavi Oltra. Si et sembla, podem escoltar, per exemple, a Joan Peñarroya, tècnic del River Andorra, que parla així d'aquest partit.
Pues l'afrontem dintre del que és la preparació per començar la Lliga, però també amb la responsabilitat de que ens juguem un títol, juguem una final de Lliga Catalana de Decor, que és algú pues, que tampoc aquí a Andorra estem molt acostumats a jugar, no? No sé quan devia ser l'última final d'una lliga catalana d'aquesta categoria, amb la qual li hem de donar la importància que té, però sent conscients que estem immersos en el que és la pretemporada.
Doncs aquesta final entre un equip de Decor, que és el Ribera Andorra, contra un equip de Decor Plata, que és el Prat Joventut. A priori algú podria dir, home, hi ha diferència entre uns i altres, tenim en compte, i ho hem de fer perquè el Prat ve d'eliminar una Decor, així que pels que creguin que el Ribera Andorra és el clar favorit, Carles Duran, entrenador del conjunt pretenc, envia aquest missatge.
Home, el club seria històric. Jo per començar, fa dos anys vam guanyar la Copa, la Lliga Grana de l'Eplata davant de l'Andorra a casa nostra, i ja era increïble. Aquell any l'Andorra pujava a l'Eport. I ahí, si ho aconseguíssim aquest any, doncs bueno, seria un reforç molt positiu per un grup encara per formar i sobretot pel club. Doncs seria increïble sent l'únic equip català a l'Eplata i poder aconseguir el títol de l'Eport davant de tres bons equips, no?
Doncs la temporada passada ja es va encarregar al Ribera Andorra i aquest any esperen fer el mateix en aquesta final de la Lliga Catalana LEP. A veure qui s'emporta aquest títol, si el Ribera Andorra o el Prat Joventut.
Doncs part d'aquesta final, que la podreu escoltar si voleu aquí al Bàsquet al Dia, amb l'Òscar Merino i el seu equip, a partir de la 8:45 que comença el programa.
Exacte.
Més cosetes, tenim horaris, no?
Horaris.
De la Supercopa CB, que sí. Serà aquest cap de setmana, no? El següent.
El següent, divendres i dissabte. El divendres 4 d'octubre es juguen els partits de semifinals. A les 7 de la tarda, en directe per la U de Televisió Espanyola, el partit entre el Real Madrid i el Bilbao Bàsquet. I a partir de 9:45 del vespre, per les autonòmiques, i també en directe per aquesta emissora, el partit entre el Laboral Cutxa i el Barça de bàsquet. Per dissabte, a 6:45, el concurs de triples, i dissabte 5 d'octubre, a les 7 de la tarda, la final d'aquesta Supercopa Endesa.
Concurs de triples també és Maixades? O no?
No.
No es fa?
Es recupera el concurs de triples, sí. Aquest any, només concurs de triples, i directament a les 7, la final. Veurem qui la juga.
Tant que m'agraden a mi els concursos d'esmaixades, tu. Haurem de parlar amb els de màrqueting de la CB i fer alguna cosa, eh? Perquè el bàsquet al dia...
Home, la veritat és que tenia...
Esponsoritzem aquí, Òscar.
Tenim per tant, tu creus?
No ho sé.
Tot és posar-s'hi,
eh? D'il·lusió es viu.
Tot és posar-s'hi. Jo també sóc d'aquest parer, que el concurs d'esmaixades tenia doncs, el que té, aquesta espectacularitat
sí.
Que s'hauria de mantenir perquè, escolta...
Hi ha jugadors...
És guapo veure-ho.
Hi ha jugadors capacitats per donar espectacle.
Jo no.
Tu no, jo tampoc. Vinga, va, més coses, seccions, anem cap allà.
Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel.
Helen Clark called when she got the word. And she said, I suppose you've heard about Webb Ellis.
2:42, tenim temps per endavant per parlar tranquil·lament de rugby a la secció rugbycat.cat amb el Quico Gómez. Què tal, Quico? Bona tarda.
Què tal, Dani? Com estem?
Molt bé, amb aquesta cançó que cada dia m'agrada més, eh?
Sí, dona bon rotllo per començar.
Sí, dona molt bon rotllo. Què t'anava a dir? Tenim força cosetes, comencem per l'actualitat de casa nostra, divisió d'honor, ja ens feies... un abans del que podria passar a Terres Basques amb el segon partit de la temporada per la Santboiana vas encertar-ho.
Lamentablement s'han complert els mals pronòstics i és que la Santboiana segueix amb el mal inici de Lliga, segon partit perdut consecutiu al camp de l'Hernani per 29-23, amb certa excusa o problema, per dir-ho així, ja que la Santboiana va haver d'utilitzar fins a 11 jugadors de la categoria sub-21 en aquest partit. 7 van sortir de titulars i 4 van sortir a la segona part. Clar, un equip sense experiència, van cometre alguns errors que a Divisió d'Honor es paguen molt cars. Molts abans, moltes pèrdues de pilota, les fases estàtiques no van funcionar com havien de funcionar i l'Hernani se'n va aprofitar. La Santboiana, la mitjana d'edat d'aquell equip, d'aquest cap de setmana, era de 22 anys i mig. Clar, això per jugar a la màxima categoria del rugby espanyol és just. És justet, són jugadors de molta qualitat, però clar, no han disputat suficients partits. Un partit que van començar guanyant 0-6 per dues conversions de xutapals, però l'Hernani els hi va remuntar, els hi va fer dues marques a la primera part, se'n van anar a la mitja part amb 17-6 favorable als bascos, i a la segona part van rematar la feina, van aprofitar-se de les errades de la Santboiana, van transformar quatre xuts a pals i van matar el partit. L'única bona notícia d'aquest partit és que al minut final de l'enfrontament el jugador Luis Espejo de la Santboiana, que debutava justament a Divisió d'Honor, va fer una marca i van salvar el bonus defensiu, que és un punt. Mira, com a mínim...
Notícia negativa, la derrota, però positiva, que la Santboiana té jugadors de futur.
Sí, esclar que té jugadors de futur.
I un bon planter, no? Que aquí és sempre on pots ser ambiciós de cara
evidentment,
de cara al futur.
Pots ser ambiciós, però el problema potser és el temps que tinguin. És a dir, el temps que tardin aquests jugadors en adaptar-se a aquesta nova lliga i en començar a rodar i a funcionar, perquè els objectius de la Santboiana són molt ambiciosos. Són subcampions de la categoria, van perdre la lliga l'any passat per un xut a pals a l'últim minut, per tant, ells apunten al més alt. Uh-huh. Però bé, ja veurem com va.
Ja veurem. Dos partits, dues derrotes, això s'ha de començar...
Des d'allà, aquest diumenge, al Valdir i a l'Eu contra el Complutense Cisneros, i a veure com els hi va, a veure si remunten.
Avui la gent del rugby dirà, ostres, aquests dos aquí cada dijous parlen de males notícies, perquè en tenim més, però no. Avui adverteixo que acabarem rient tots plegats una estona.
Sí, home, acabarem amb un personatge curiós.
Val. Però anem amb les males notícies, la segona.
Seguim amb les males notícies, i és que el Club Esportiu Universitari, el CEU, com se'l coneix, jugava la tornada per l'ascens a la Primera Nacional, que és la tercera divisió espanyola, sí, contra l'Egea de los Caballeros. Un partit que a l'anada havien quedat 17-13 favorable al CEU, i a la tornada van perdre a l'últim minut, també. Ostres. És a dir, una mala sort increïble.
I algú diu encara que el rugby no és emocionant, o que no té emoció,
no sé,
o que és avorrit...
No sé qui ho digui, jo li puc rebatre qualsevol, amb qualsevol argument. va guanyar l'Egea 22-15, a falta d'un minut i mig pel final del partit, el marcador era de 19-15, és a dir, estaven empatats a l'eliminatòria, però com que el seu tenia més punts fora de casa, passaven ells,
sí,
doncs el jugador d'Orient, d'Aragonès, el jugador de l'Egea, va anotar un xut de drop en joc obert i els hi va fumar l'eliminatòria en l'aire. I res, felicitar l'Egea i molts ànims al CEU, que afronta aquesta temporada primera catalana amb totes les aspiracions d'intentar pujar o de fer el millor paper possible, perquè s'està reestructurant la Lliga i no està clar que pugin els clubs.
Fins aquí l'actualitat del rugby català. Ens anem ja cap al vell continent. Tenim notícies pel que fa la Champions Rugby Cup.
Sí, et comento. La Champions Rugby Cup és un nou torneig que volen fer les lligues de França i Anglaterra.
Sí.
Una nova Champions, per dir-ho així. I volen marxar de l'actual format de la Heineken Cup. No estan contents. No estan contents, doncs, perquè els han tocat la butxaca. Aquí, quan toquem els calés, no estan per bromes.
Però si també tenen un espònsor important,
sí, sí, sí.
Fort, no?
El tema és no estan d'acord amb el repartiment dels diners. Com es reparteixen els diners, tampoc els agrada el format actual. Ells consideren que hi ha masses equips, n'hi ha 24, i ells els agradaria que fossin 20.
Sí.
I el calendari de la Heineken Cup tampoc els hi... Ells consideren que no els és favorable i que no és com hauria de ser. Per tant, ells el que volen fer, ells ja han anunciat que la temporada que ve faran una copa alternativa,
sí,
i ara estan intentant convèncer els clubs italians, escocesos, galesos i irlandesos perquè s'uneixin per fer una competició de prestigi.
I no pot ser, podria ser també una mesura de pressió perquè canviessin d'alguna forma...
Sí,
no?
Clar, perquè si marxen els clubs anglesos i francesos, la Heineken cap ja no...
Jo crec que la Heineken dirà, doncs, me'n vaig a esponsoritzar una altra cosa, directament.
Això segur. Sí, sí, clar. Si et marxen dues de les millors lligues, què hem de fer? Ja veurem com acaba això, però...
Bueno. Seguirem el fil d'aquesta notícia. I ara, va, posem una miqueta de música a la següent història, que... Ja veureu, ja veureu. Per aquesta musiqueta, aquest himne, jo crec que ens n'anem cap allà dalt, no? Cap a
Anglaterra. Cap amunt, anem cap a les illes.
Cap a les illes, no?
Amb un dels himnes més solemnes que hi ha, i parlarem d'un dels personatges més peculiars que també hi ha en el món del rugby. Avui parlarem de Manu Tuilagi, que és el segon centre de la selecció anglesa, 22 anys, i que fa 9 dies va protagonitzar un fet bastant curiós, per dir-ho així. Com a mínim curiós.
Curiós, irrespectuós, jo ho titllaria gairebé de petit delicte.
Bueno, sí, alguna cosa així. Doncs et comento, el Manu Tuilagi va ser seleccionat pels Irish and Irish Lions, que és un grup de jugadors que format pels millors jugadors d'Anglaterra, Gales, Escòcia i Irlanda, que anaven de girar a Austràlia a fer uns partits. Doncs bé, el David Cameron, el primer ministre anglès, els va rebre a Downing Street per fer un acte protocolari, la foto oficial, etc., els típics actes.
Sí.
Doncs bé, en aquesta foto oficial, a l'amic Manu Tuilagi no se li va córrer res millor que posar-li les banyes a David Cameron. Li va fer amb els dits el signe de victòria, la foto oficial, pum, surt Manu Tuilagi al primer ministre.
El senyor primer ministre.
Al senyor primer ministre. Què et sembla? Sí.
No, jo quan he vist abans la fotografia no m'ho acabava de creure, i el nostre Twitter, @zonamixta_fm, hem penjat la foto del senyor Tuilagi protagonitzant aquest fet escandalós, i que jo no entenc encara com el senyor Tuilagi continua a la Gran Bretanya, tal com són ells, és significatiu, i a més, el senyor primer ministre... Ha actuat.
S'ho ha pres bé.
És que s'ho ha pres bé.
És a dir, Manu Tuilagi, quan al cap d'uns minuts, això t'estic parlant de fa 9 dies,
sí.
Al cap d'uns minuts, quan se'n va adonar del que havia fet, va penjar un tuit dient no era la meva intenció faltar el respecte a ningú. Evidentment, només faltaria. Però clar, això va crear molt rebombori, sobretot a les xarxes socials.
Sí.
Entre els jugadors també el van disculpar, a l'estil és una broma, no passa res,
sí,
ell
perquè,
és així...
Perquè ara t'anava a dir, perquè aquest senyor... amb Tuilagi, per dir-li d'alguna forma, o aquest tros de jugador de rugby té un cervellat una mica petit, no?
Bueno, és no sé si dir-ho així, ara tampoc el calefacte amb nosaltres al respecte,
no.
Però sí, és un... Bé, és molt impetuós, sobretot és molt impetuós, i això se li veu a dins
impetuós,
del camp
que, i a fora. Que bé queda el Quico, que bé queda el
sí,
Quico. Perquè bueno. Ell també deu tenir amics impetuosos. Eh?
Sí, exacte, algun que altre.
Què ha fet, per exemple? Quin currículum té? Aquest home... Explica'n alguna.
Mira, començo, si et sembla, pel currículum esportiu, per sí, presentar-te el tros de jugador que és. Aquest noi va arribar amb 13 anys a Anglaterra amb un permís de 6 mesos de vacances, només. Va arribar, va anar a un club i va jugar durant totes les temporades amb les seleccions sub-16, sub-18 i sub-21 ingleses. És a dir, és una màquina.
Sí.
Bé, a la temporada 2011, quan encara s'estava guanyant el lloc amb el seu club anglès, amb els Leicester Tigers, el van trucar de la selecció anglesa i li van dir, vine, et volem provar, vine a jugar un partit amb nosaltres. El noi aquest se'n va a Twickenham, juga un partit contra Gales i fa una marca. Diu, bueno, ha funcionat, cridem-lo per un altre partit. Següent partit, contra Irlanda, una altra marca. El seleccionador anglès va dir, home, aquest mal he d'endur el Mundial. Se'l van portar al Mundial de Nova Zelanda, dues marques més. I ja es va establir com un jugador molt important dins la selecció anglesa, i a més és curiós perquè aquest noi és de Samoa. És a dir, és molt estrany que la selecció anglesa juguin jugadors de fora. I ell, però és tan bo, i cau molt bé. És molt bo i cau molt bé. És a dir, les seves extravagàncies fan gràcia.
Sí, però clar, n'hi ha alguna de molt bèstia.
Hi ha alguna de molt bèstia,
va,
una molt bèstia.
Una.
Mira, ara que parlem del Mundial, va jugar contra França als quarts de final a Anglaterra, va perdre, i va el senyor aquest, i no se li acut res més que amb tot l'equip anglès muntat en un ferri, encara no se sap la raó, es treu la samarreta, es treu els pantalons i es tira al mar. Des del ferri, que això està prohibidíssim, evidentment.
Zona mixta, Loves Tuilagi. A partir d'ara, aquí serà un dels grans protagonistes.
Som fans de Manu Tuilagi.
Sí, sí. Gràcies per haver-nos presentat aquest crack del rugby, i la setmana que ve més. Vale, Quico?
Molt bé, perfecte.
Vinga, fins ara, seguim més coses.
Ja era.
Actualitat esportiva a l'hora de dinar. Barça, Espanyol, Madrid, opinió, seccions especialitzades, molt poliesportiu, sempre venit amb bon humor. Una carta ben extensa i completa a Zona Mixta. Zona Mixta, a Ràdio Estel.
Estela de Bord.
Dues i gairebé 53 minuts, 7 minutets ben bons per parlar amb els companys de l'Estela de Bor aquí a la Zona Mixta. Cada dijous ens acompanya el José Luis Cánovas. Què tal? Bona tarda.
Hola, Dani, bona tarda.
I també l'Agustín López, com estem?
Hola, bona tarda.
Tot bé?
Molt bé.
Avui parlarem d'esport i tecnologia, o més ben dit, futbol i tecnologia, perquè això està a flor de pell, això és actualitat rabiosa 100%, perquè ja hi ha una lliga que està utilitzant aquest famós ull de falcó, no?, per veure exactament si els gols són legals o no, o allò del gol fantasma ja en algunes lligues ha passat a la història.
Bueno, esperem que sí. El que és de segur és que aquest cap de setmana, el dissabte, serà un dia històric per a la lliga holandesa, que serà la segona d'Europa que incorpora aquesta tecnologia. De fet, serà en el partit entre l'Utrecht i el Roda i s'incorporarà en tres estadis, perquè encara que és una tecnologia que és molt útil, també és molt cara. I de fet només s'han pogut permetre el que estigui en el camp de l'Utrecht, on estarà 10 partits, en el Feyenoord, en el Feyenoord Stadium, on estarà 6 partits. I després en el camp del Feyenoord se traslladarà a l'Amsterdam Arena per a la final de la Copa Holandesa.
Perquè la FIFA va ser l'any passat, no?, que aprova l'ús de la tecnologia per comprovar si un gol és vàlid o no.
Sí, després de molts anys de reivindicacions i sobretot després d'aquell famós gol de Lampard al passat Mundial de Sud-àfrica, la FIFA ja va prendre consciència que era l'hora que tocava fer canvis i justament el 2012, l'any passat, va decidir validar els sistemes de tecnologia de línia de gol, com li deien. En van validar dos. Hi ha dos dispositius que són vàlids. D'una banda està l'ull de falcó, com has dit tu, el Hawkeye, que és un sistema molt similar al que ja s'utilitza al tennis, que coneixem. Consisteix en un nombre aproximat a una quinzena de càmeres d'alta velocitat que s'instal·len a la porteria i que donen la posició exacta de la pilota. Aquesta, quan traspassa la línia de gol, l'àrbit, si hi ha qualsevol dubte, rep un senyal al seu rellotge i, per tant, no hi ha cap dubte, pot donar el gol per vàlid sense que hi hagi els dubtes que hi havia fins ara. Aquest és l'ull de falcó.
Sí.
L'altre sistema que va provar la FIFA l'any passat va ser el que li diuen el gol ref, un sistema alemany que al moment no ha tingut tant d'èxit perquè és una mica més car, que consisteix en treballar amb camps electromagnètics. Generar un camp electromagnètic a la porteria i quan la pilota traspassa la línia, igualment l'àrbit rep un senyal i, per tant, en aquest moment sap que s'ha convertit el gol i el pot donar sense dubtes. L'estrena d'aquests dispositius, aprovats ja, com us he dit, per la FIFA l'any 2012, va ser l'any passat. Primer va ser el Mundial de Clubs. Després es va posar a prova la Copa Confederacions i està també aprovat el seu ús per al proper Mundial de Sud-àfrica. El que passa és que fins ara, de moment, aquestes competicions on s'ha posat a prova, no hi ha hagut que resoldre cap solució de gol fantasma, per tant, encara continuem a l'espera per veure quan s'estrena realment.
És curiós, perquè a la Premier League sí que he vist que des d'aquesta temporada, a les repeticions de la jugada, sí que pots veure aquesta tecnologia, però tampoc encara no hi ha hagut cap jugada polèmica per acabar de decidir si el gol és vàlid o no.
Sí, sí, de moment, mira, ara que ja ho tenim, sembla que no arriba el moment de fer-lo servir, però com ja ha passat moltes vegades, a Anglaterra la Premier League és la sempre pionera i referent en el que respecta a introduir novetats en el futbol europeu, i tan bon punt la FIFA va anunciar que donava validesa a aquests dispositius, la Premier va anunciar que ho empraria a partir d'aquesta temporada, i el sistema que van escollir igualment que la FIFA és l'ull de falcó, Hawkeye. El motiu, com hem comentat abans, és que és bastant més assequible, té un preu d'entre 120.000 i 160.000 lliures. No és poc, són sistemes cars, però és que el Gold Ref és un sistema que és molt més fàcil, molt més car, perdona, d'instal·lar. I aquest sistema a Anglaterra es va estrenar al que és la Supercopa allà, la Community Shield, que van disputar el Manchester United i Wigan, allà pel passat mes d'agost. I a diferència del que ocorre a Holanda, que explicava abans l'Agustín, a Anglaterra sí que hi ha hagut calés per instal·lar-ho als 20 estadis de la primera divisió. De moment tampoc s'ha fet servir i hi ha una petita polèmica que us explicarà el company Agustín ara amb la Capital One Cup, que ja sembla que de moment no el poden instal·lar.
Què ha passat aquí?
Sí, mira, acabem de començar amb la tecnologia, perquè portem, sí, quan portem molt pocs partits, i de fet a la Capital One Cup, que és la tercera competició d'Anglaterra després de la Premier i la FA Cup, pues aquí no es podrà fer servir, perquè resulta que amb aquesta competició, que és la que va guanyar el Swansea la passada temporada, i de fet et dona el pas per a l'Europa League, pues en aquesta competició resulta que la pilota que es fa servir és diferent, és una mitra, una marca.
Sí.
Pues aquesta pilota pues no han incorporat encara els sensors i han fet les proves necessàries per poder aplicar la tecnologia i no es pot fer servir, perquè resulta que el Louis Dalcó només es pot fer servir amb la pelota Nike, que és la que es fa servir a la Premier League. Total, que en el partit d'ahir entre el Manchester i el Liverpool, si hagués hagut un gol fantasma, pues ens hauríem quedat amb les ganes.
I no poden fer allò com els futbolistes que porten unes botes Nike però després se les pinten amb les tres ratlletes d'Adidas o alguna cosa així, per exemple, no sé, jugant amb una pilota Nike, que posin la M de Mitre, no?
Sí, això pues, no és mala idea. Hauríem de parlar amb la gent de la Premier, a veure...
Jo crec que aquests anglesos, com que, no sé, els agrada fer les coses ben fetes, doncs no... Aquestes xapucilles no... No deuen entrar dins de les seves possibilitats. I per què aquí, a la Lliga, estem en crisi o per no gastar-nos els diners en aquestes infraestructures? Com ho veieu vosaltres? O és qüestió de que, si no, què farien els 5 diaris esportius? Què faríem nosaltres? Què faríem? No en parlaríem.
Bé, jo crec que a Espanya en un moment hem d'esperar. No crec, no. Ho sabem de tot ben cert. Però el motiu no crec que sigui tant la polèmica que hi ha als mitjans, sinó el fet que sabem com està organitzat el futbol espanyol, com costa donar passes, com costa introduir novetats, i igual que els anglesos, tan bon punt la FIFA ho va anunciar, ho van introduir, aquí ja van dir que ho estudiarien i ho introduirien les properes temporades.
Sí, trigarem uns quants anyets, i veurem si ho veiem algun dia.
Ja us avisarem.
A la Lliga Espanyola. Gràcies, companys, molt interessant, com sempre, l'Estela de Bor cada dijous aquí al Zona Mixta. Gràcies, José Luis Cánovas.
Gràcies, Dani, gràcies a tots.
Gràcies també, Agustín López, per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres també. Us deixem amb Jamiroquai i Cosmic Girl. La bona música també aquí a la Zona Mixta. Demà més esports a partir de les 2. Adeu, bona tarda.
Zona Mixta, amb Dani Balaguer.